la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts, un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Abans que res, i en primer lloc us fem, com és habitual, un breu repàs dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals. Les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, la galeria dels ocells, fets i amistats destacables amb els animals, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista. Avui amb el Jordi Vigues, periodista, escriptor i divulgador ambiental, amb qui parlarem de la COP16 de biodiversitat que ha tingut lloc aquests darrers 10 dies a la ciutat de Cali, a Colòmbia. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Maria Sierra, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Dotzena temporada de La veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, programa de l'ONG ADA. Comencem, com sempre, amb un repàs de notícies. El quart Congrés dels Drets dels Animals anuncia un pla d'acció contra l'abandonament. El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, va anunciar la passada setmana el primer pla d'acció estatal contra l'abandonament dels animals de companyia i pel foment de l'adopció, que es preveu aprovar i posar en marxa el 2025. L'anunci es va fer durant la clausura del quart Congrés de Drets dels Animals, organitzat per aquest ministeri, un certamen on van participar-hi experts de diferents àmbits del món animal per parlar sobre la problemàtica de l'abandonament a l'estat espanyol. A la seva intervenció, el ministre va detallar les mesures que es treballen per tal d'assolir el repte de l'abandonament zero, que segueixen la premissa establerta per la recent aprovada Llei Estatal de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals. En destaquem algunes: la identificació massiva amb el xip de gossos, gats i fures, l'impuls per desenvolupar una normativa que permeti un millor control de les activitats de cria d'animals, amb l'objectiu de restringir la cria irregular, el foment de l'adopció dels animals de companyia, campanyes de conscienciació i tinença responsable i, per últim, també la disposició d'ajudes a les entitats que dediquen tots els seus esforços a la protecció i a l'acollida dels animals que han estat abandonats. El ministre va voler posar l'èmfasi en reivindicar que Espanya pot ser un país que respecti i tingui cura dels seus animals, i per això va voler recordar les exigències legals de protecció i defensa que s'inclouen a la Llei de Benestar Animal. Si més no, cal recordar que aquesta mateixa norma va excloure, entre altres propostes, els gossos de caça i de treball. Això, el fet de voler distingir els gossos en funció de l'activitat que realitzin, ha suposat una discriminació i una manca de criteri científic i jurídic. Tots els gossos tenen exactament les mateixes necessitats i la mateixa capacitat de patiment, fet pel qual haurien de tenir també el mateix nivell de protecció legal. Tant de bo aquest pla d'acció estatal aconsegueixi posar fi als abandonaments que any rere any presenten unes xifres aterridores. L'ADA porta ja 48 anys fent campanyes per aquesta causa i també per suprimir les corrides de toros i els correbous. Més coses. El tram del riu Llobregat, que va des de Martorell fins al mar, està atapeït d'obstacles antinaturals. Més de 2.500 espècies de flora i fauna habiten dins d'un dels espais urbanitzats més urbanitzats i amb més densitat demogràfica de Catalunya. Es tracta del tram que travessa el riu Llobregat dins de l'àrea metropolitana de Barcelona i, en concret, del tros que va des de Martorell fins a la desembocadura. De totes aquestes espècies, el 13% estan catalogades com a protegides o en perill d'extinció. En el cas dels animals, concretament, la xifra augmenta fins a un 13%. La greu amenaça que pateix la biodiversitat en aquesta àrea es deu precisament al fet de restar situada enmig d'un entorn tan congestionat. Plantes i animals han de viure en un espai natural desfragmentat per la diversitat d'infraestructures construïdes. Això els posa en un perill constant i dificulta que pugui existir una connexió entre els diferents hàbitats o zones i les diverses espècies. La manca de corredors i passos naturals de fauna és alarmant. L'estudi, realitzat en aquest tram del Llobregat per un equip de biòlegs i ambientòlegs del Servei d'Infraestructura Verda de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ha fet un seguit de propostes perquè els 16 municipis que integren el conjunt de l'entorn puguin prendre les mesures adequades per protegir aquest corredor ecològic. Principalment, el document assenyala que s'han de millorar els hàbitats, recuperar boscos de ribera i augmentar la qualitat de l'aigua per afavorir la situació d'amfibis i peixos, que s'han de construir passos subterranis a les vies de comunicació i també que caldria col·locar tanques i mecanismes dissuasius als vorals de les carreteres per evitar que les travessin i reduir també els accidents de trànsit. En mans de l'administració resta iniciar la protecció i la millora de tots els valors naturals que encara romanen en aquest tram del Llobregat. I a Roma s'ha obert una clínica veterinària per animalons vulnerables. A la ciutat de Roma s'hi ha obert la primera clínica veterinària social d'Itàlia. El seu objectiu és oferir atenció gratuïta als animalons de les persones més vulnerables econòmicament i també als animalons dels sense sostre que viuen al carrer. D'aquesta forma, vol assegurar-se també el dret a la salut pels animals. Aquesta iniciativa ha sorgit i està finançada per una de les entitats animalistes italianes més influents, la LAP, la Lega Anti-Vivisezione, que forma part, com l'ADA, de la Coalició Europea contra l'Experimentació amb els Animals, l'SAE. Segons ha explicat el seu president, Gianluca Felicetti, la idea d'obrir una clínica veterinària social va sorgir durant el confinament a l'any 2020, una situació social que va motivar l'entitat a fer-se càrrec dels animals de companyia de les persones sense recursos per tal de facilitar-los el menjar, els medicaments i també de passejar-los en cas que els seus posseïdors, per malaltia o incapacitat, no ho poguessin fer. Aquesta clínica preveu ajudar en el seu primer any a uns 400 posseïdors d'animalons mitjançant consultes veterinàries, anàlisis, radiodiagnòstics i operacions quirúrgiques. Els desitjos de la LAP, com així ho ha mencionat el seu president, passen per poder obrir més clíniques com aquesta a altres ciutats italianes si la seva economia els ho permet.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Els colibrís, també anomenats picaflors, són les aus més petites del món i habiten a les regions tropicals d'Amèrica del Sud. Són les úniques aus capaces de volar cap enrere. Es coneixen 320 espècies diferents i les seves ales, que es mouen mitjançant potents músculs pectorals, bategen a un ritme tan imperceptible que l'ull humà és incapaç de percebre els seus moviments. La mida de l'espècie més petita és de només 6,4 centímetres des de la punta del bec a la cua i el seu pes és de només 2,5 grams. Els seus ous poden ser de la mida d'un pèsol. Malgrat la seva petita mida, són aus migradores capaces de recórrer grans distàncies. En el cas d'algunes espècies, es desplacen des del sud de Mèxic i Amèrica Central fins a certs hàbitats del sud de Canadà i Estats Units, creuant fins i tot prop de 1.000 quilòmetres sobre l'oceà. Al segle XIX, més de 10 espècies van desaparèixer definitivament a causa de les massives captures a les que van patir com a conseqüència de les modes d'aquella època i l'afany de col·leccionisme de la societat humana. En l'actualitat, la seva pitjor amenaça se centra en la desforestació dels seus hàbitats naturals i els pesticides químics que els hi resulten molt perjudicials.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Oriol Ribas, biòleg, etòleg, educador i especialista en comportament caní. Oriol, què hem de tenir en compte a l'hora de conviure i poder educar també a un gos?
Aviam, per l'educació d'un gos seria fonamental tenir en compte tres aspectes bàsics. En primer lloc, que l'educació hauria de ser consistent. Què vol dir això? Que hauria d'haver-hi consens a la família que adopta el gos sobre quines seran les normes. Per exemple, si hem decidit que no pugi al sofà, doncs que tothom vagi a l'hora. Si uns li permeten i els altres no li permeten, el gos es confon. Aleshores, les regles les hauria de tenir ben clares la família i el gos. En segon lloc, hauríem de tenir en compte una cosa que és el pilar bàsic de l'educació canina, que és que tota conducta que reforça es repeteix, per exemple. I això ho hem d'aprofitar, ho hem de fer per potenciar la bona conducta. Però a vegades la gent comet l'error i potencia conductes que no interessen. Per exemple, en determinats casos hi ha gent que no vol que el gos salti quan es troba amb una persona, però què passa? Que molts cops quan el gos salta l'acaricien. Si obté el reforç de la carícia quan està a dos potes, el que estem fent involuntàriament és potenciar aquesta conducta que no ens interessa. Aquest seria el segon aspecte. I el tercer, molt important, seria saber interpretar el seu comportament. És saber si està gaudint, si està en un context neutre o bé està donant senyals d'estrès i de malestar.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, avui amb l'Oriol Ribas, biòleg, etòleg, educador i especialista en comportament caní. Més informació a través d'Instagram, Oriol Ribas Recolons.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Estimats amigues, animalons i amics, avui us proposem una música instrumental deixant per un altre programa els cantaires. Ja sabeu que el violí és un estri d'un llarg recorregut, amb la música clàssica, clar, però també amb el jazz i la música lleugera. El violí és el més petit de tots, després venen la viola, el cello i el baix, que comúment se li diu la berra. En tots ells, el seu so es produeix frotant o rascant amb un arc una caixa de ressonància amb qualsevol de les quatre cordes que té, des de les més gruixudes fins a les més fines. Ull, estem parlant d'estris clàssics, doncs ara amb la electrònica tot ha quedat trasbassat. Us passo dues balades adobades pel violí. Thank you.
Escolteu La veu dels animals i la natura, escolteu Ràdio Estel, parlem de diversitat biològica, perquè l'ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, evidentment que defensar els animals i protegir-los també implica defensar els seus hàbitats i, per tant, parlar d'aquesta diversitat biològica que no només comprèn espècies diferents i també la diferent genètica, sinó també els ecosistemes, els diferents hàbitats i l'expansió d'aquestes diverses espècies en el territori. I precisament aquests dies s'està celebrant la COP16, la conferència de la Convenció Marc de Nacions Unides per la Diversitat Biològica, COP16, que es celebra a Cali, a Colòmbia. S'ha celebrat fins al 1 de novembre. I per parlar-ne, ho fem amb en Jordi Vigues, periodista, ecologista, activista, divulgador, també col·laborador d'aquest programa i amic de l'ADA. Jordi, és un plaer de nou saludar-te. Bon dia, abans que res.
A tots vosaltres, sí.
Escolta'm, no parlem mai, però, i també perquè ve a compte de tot el que és aquesta defensa de la biodiversitat, a banda de fundar Greenpeace el 1984, Greenpeace Espanya, també vas participar en campanyes, per exemple, per la defensa de l'arxipèlag de les Illes Columbretes o de Sa Dragonera, a Mallorca, que són una de les grans gestes també d'aquestes primeres grans reserves de protecció, eh?
Sí, són tres illes que estic molt orgullós d'haver aconseguit: l'arxipèlag de Cabrera, Dragonera i les Illes Columbretes. Totes elles vaig portar les campanyes directament que van permetre salvaguardar. La primera d'elles hi ha el 7 del 7 del 77, o sigui, el dia de Sant Fermín de l'any 1977 vam ocupar la Dragonera, i després el 84 vam ocupar els Columbrets i després, posteriorment, l'arxipèlag de Cabrera. És a dir, que a través de l'acció directa i els informes científics que teníem van aconseguir protegir aquestes illes de la seva urbanització, de la seva freqüentació desordenada, etc. No? Yeah. Són tres medalles que em sento molt orgullós de portar a sobre.
Ho dic perquè mai ho diem, també, i tens també, entre altres, molts de mèrits, i ara podeu comprovar com està exultant de vida, evidentment, amb aquests arxipèlags, doncs, la vida marina, que ha florit per la protecció, precisament, de tota aquesta zona, que és una de les bases d'aquesta protecció de la diversitat, dels animals, dels hàbitats, dels ecosistemes, de tot això que parlem avui. Jordi, tenim tres COPs aquests dies. Ara ha passat la de Cali, la de biodiversitat, però en venen dues més, mes de novembre i mes de desembre.
Ha sigut una tardor, diguem, plena de cops en el doble sentit, perquè els resultats de les tres cimeres són previsiblement molt, molt poc ambiciosos. De totes maneres, tu ho has dit, ara fins al dia 1 de novembre es tanca la COP16 de Cali, de Colòmbia, de la diversitat biològica, després hi ha la de Baku, de l'11 al 22 de novembre, a l'Azerbaiyán, que anunciarà també la COP següent, que serà molt important el 2025, a Brasil, i la COP16 a Riad, que és la de la Convenció de les Nacions Unides en la lluita contra la desertificació. És a dir, que són la diplomàcia verda i ecologista i la diplomàcia dels governs tenen molta feina aquesta estació de la tardor, no?
Són precisament...
Volia fer un joc el joc de la paraula COP i l'ús que li donem al català, diferents usos, de conferències, de vegades, quan diem COP, i també la idea de que són tres COPs importants.
Són COPs que, evidentment, seguirem. Aquesta desertificació moltes vegades no es té tan present, també és una cimera on es tracten, evidentment, temes capdals i crucials. Una altra cosa, quan tenim davant una cimera d'aquestes, una gran convenció d'aquestes, és veure si tot el que es decideix sempre s'acaben assolint alguns tipus d'acords, per petits que siguin, si tot això després es compleix, que és una altra cosa que també en parlarem. Sobre la de Cali, biodiversitat, s'ha celebrat tots aquests dies, fins a 1 de novembre, com diem, a la ciutat de Cali, en una de les regions de Colòmbia, un dels 30 departaments, que és situat a l'oest, per tant, costa pacífica, i que engloba també muntanya, considerada una de les zones més biodiverses, en aquest cas, de l'estat de Colòmbia. L'ambaixadora, diguem-ne, oficial, era la ministra de Medi Ambient, la Susana Mohamad, i amb un lema especial. Fins i tot s'ha fet una declaració sobre això que diu paz con la naturaleza. La paz con la naturaleza no s'assolirà si tots aquests acords no prosperen.
Clar, pensa que aquesta expressió, fer les paus amb el planeta, és el títol d'un llibre clau en la història del moviment ecologista, que és el que va escriure la Barry Commoner. Barry Commoner era un biòleg de Nova York que va escriure els llibres més importants de l'ecologisme social, i ell va dir que hem de fer les paus amb el planeta, perquè hi ha una guerra entre la biosfera i la tecnosfera. Aquesta guerra s'ha de resoldre buscant tecnologies adequades, tecnologies d'escala humana i d'escala d'impacte ambiental molt reduïdes. I ell va explicar com en el procés de defensa del medi ambient els passos petits a vegades impedien grans passos, i donava com molts bons exemples com es va aconseguir prohibir, per exemple, el plom a la benzina gràcies a una decisió de prohibició directa, i que molts dels conflictes ambientals els que necessiten és, en aquest sentit, normatives que siguin d'obligat compliment, no optatives pels governs. I pensa que, d'una manera o altra, aquestes COPs són els resultats de la Cimera de la Terra del 1992. Mm. Resultats en el sentit positiu, perquè van establir una agenda obligada pels governs de tot el món, però també, com a Rio de Janeiro no es va fer l'Organització Mundial del Medi Ambient, que és l'organització que calia haver creat, vam sortir d'aquella reunió a Rio de Janeiro molt contents per un costat, però per l'altra cosa, sense donar-nos a compte que si no es creava una autoritat mundial, difícilment els governs, per la complexitat dels temes i per les seves agendes particulars, podien dur a terme el canvi que es va anunciar que es faria i que en realitat no hem vist. I pensa que, clar, estem parlant del 92, per tant, quan, no sé, tu que Jordi fas números més fàcilment, 92, quants anys han passat?
Doncs han passat ara mateix 32 anys.
Clar, clar. I per tant, ara estem fent la COP 29 a Baku. I després la 30, que serà a Brasil. Després aquestes que hem citat, la 16, que és la de la biodiversitat, i la de la desertificació, que serà també la 16, no? O sigui que estem davant de tants incompliments que a vegades aquesta diplomàcia verda obté, diguem, resultats efímers, perquè aquests resultats no es duen a la pràctica, sobretot perquè no existeix una autoritat que obligui. Per exemple, Cali, una de les coses que havia portat a Cali molts governs era un pla d'acció. Sí. No complir-lo, sinó tenir-lo redactat.
Sí, sí.
I això una vintena de països, potser una mica més, ho han fet. Però la majoria no han fet res.
Ara tornem amb aquesta qüestió.
En l'àmbit mundial, doncs, aquests governs els haurien d'excloure d'aquestes reunions.
Ara tornem amb aquesta qüestió, però abans també, per acabar de rubricar el que deies una mica d'aquests compliments i de veure si això és vinculant o no és vinculant. Bé, el 2020, per exemple, hi ha un informe del Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides on diu que la major part dels objectius del Conveni de Diversitat Biològica no s'acaben acomplint. És a dir, per exemple, i cita a la cimera d'Aichi del Japó de 2010 sobre diversitat biològica, en principi es van establir 20 acords. D'aquests, el 2020, només 6, diguem-ne, que encara no s'havien aprovat, però que d'alguna manera seguien prosperant. Per tant, 14 eliminats, 6 seguien prosperant de tot aquest comú i marc d'acords. Al final, el que s'arriba, per això, té un caràcter vinculant, és a dir, els estats haurien d'estar obligats a complir aquestes mesures.
Bé, totes aquestes, efectivament, s'estan construint els elements sancionadors als incompliments. Però, esclar, ja, si mires mateix Barcelona, s'incompleixen els objectius de reducció de residus de la Unió Europea. Estem a l'any 2024 i les papereres, les 26.000 papereres que hi ha a Barcelona, no es tria el seu contingut. No sols no recicla, sinó ni tan sols es tria ni es separa. I, per tant, s'aboquen tots a l'incineradora, aquesta incineradora que hi va ser notícia, perquè tira endavant, malgrat les dificultats, les acusacions de que es va actuar d'una manera criminal en el funcionament d'aquesta planta incineradora de residus urbans, no? Clar, tot això, aquests incompliments, permeten que els governs puguin anar fent, sempre pensant que en el futur les decisions governamentals per als canvis que s'han produït a l'Europa seran cada vegada menys exigents. I això és el que desanima molt a la diplomàcia verda, veure com una vegada signats un acord és com si claves un gol i després algú te l'anul·la sense cridar l'atenció, no? Per dir-ho d'una manera planera, no? Però, esclar, si els gasos que escalfen el clima van marcar un altre màxim el 2023, doncs de què estem parlant, no? De la reducció de què, si en realitat augmenta, no? L'efecte que té el canvi climàtic, no? Avui mateix hem viscut el que passa a València aquests dies, no? Aquestes riuades. Tot això és un resultat que té, són anuncis del que ens vindrà a sobre, caurà a sobre, si no fem els deures avui.
I que encara no en som del tot.
Això és el que hauria de moure els governs.
No n'acabem de ser del tot conscients i, per tant, nosaltres també redundem aquí perquè la importància és vital. Ja no només es tracta de, si ho mirem des d'un prisma egoista, de salvar altres espècies, sinó d'entrada de salvar-nos ja nosaltres mateixos. Recordo que escolteu La veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, que escolteu el Jordi Vigues i que parlem en concret de la COP16, ara hi entrem més, de biodiversitat, que s'ha celebrat aquests dies a la ciutat de Cali, a Colòmbia. Una COP, Jordi, que en principi, esclar, es marca doncs, tots aquests objectius, diguem-ne, de refrendar allò que ja s'havia decidit a la conferència, a la COP15, que va tenir lloc a Montreal, bé, la de Kunming-Montreal, que es coneix. En primer lloc, aquesta fita per protegir un 30% de les àrees terrestres i marines abans de 2030, aquest 30-30 que es coneix, no? I com deies, els països en principi ja estaven compromesos a presentar les seves estratègies nacionals, els seus plans d'acció, de cara a afrontar tot això. I abans d'aquesta COP, només 25 estats dels 195 participants havien presentat les seves estratègies. Per tant, això veiem que no evoluciona.
Clar, aquest objectiu 30-30 és la necessitat que hi ha per part de la diplomàcia verda de que hi hagin objectius visibles, comprensibles i que es puguin comunicar amb facilitat. Però, esclar, abans d'ahir mateix es va presentar aquest informe de l'estat dels arbres que per primera vegada s'han inclosos en el llibre vermell de la Unió Internacional de la Conservació de la Natura, que ens diuen que si estimem que les espècies d'arbres són 60.000, d'aquestes 60.000 se n'han monitoritzat unes 40 i pico, no recordo la xifra en concret, però en realitat el resultat final és que el 38 de les espècies d'arbres es troben en perill d'extinció. Estem parlant d'arbres, sobretot que estan a illes, arbres que estan a zones molt boscoses d'Amèrica del Sud, que desapareixeran per sempre més aquestes espècies per aquest procés d'extinció. Aquest informe ha tingut l'impacte perquè les COP permeten sovint presentar estudis, tancar estudis que a vegades no acaben de tancar-se mai perquè ens ajudin els governs a entendre la magnitud de la tragèdia, perquè entenguin que quan estem parlant de biodiversitat no estem parlant d'animalets en el bosc i en el camp, sinó que estem parlant de l'estructura de la vida bàsica, el que permet la vida en el planeta i la interrelació que tenen les espècies entre elles i les interrelacions amb el medi natural, físic. I aquest és el concepte que Edward Osborne Wilson va construir, que era el de la biodiversitat. Perquè una cosa és la diversitat biològica, que és la diversitat d'espècies, i una altra cosa és la biodiversitat, que inclou la interrelació d'aquestes espècies entre elles i amb el seu entorn. I, sobretot, tenint en compte que són processos vitals que no únicament tenen cicles anuals, sinó que tenen cicles, a vegades, molt llargs de vida. I tot això és el que ell va intentar explicar quan parlava de què era això de la biodiversitat.
De fet, dos índexs més que tenim últimament, parlaves d'extinció d'espècies, el 2021 la Unió Internacional per la Conservació de la Natura va xifrar que de les 134.400 espècies que monitoritza, que segueix, Bé, un 28%, és a dir, 37.400, s'inclouen ja en perill d'extinció, en aquesta llista vermella que té la Unió Internacional per la Conservació de la Natura. I més recentment, ara a l'octubre, s'ha presentat l'informe Planeta Viu que fa cada any WWF, monitoritzant, en aquest cas, poblacions, no són espècies. De totes les poblacions que monitoritza, bé, es calcula que la seva extensió, el seu tamany, diguem-ne, nombre d'extensió d'individus, s'ha reduït un 73% de mitjana. Això a nivell planetari. Estem parlant d'individus vertebrats i estem parlant de totes les altres espècies, així que veiem que el tema és greu. I per intentar solucionar això, a les COPs també es discuteix sobretot sobre el finançament. Un punt que no s'acaba de desencallar, Jordi, perquè veiem que això de remoure tants milions o tants bilions d'euros o de dòlars que es preveuen, al final no s'acaba aconseguint.
Sí, clar. Quan parles de la protecció del 30% del territori, ja sigui marí o terrestre, hem de parlar de la cosa més important. I quan pensen vostès dedicar a aquesta conservació, quants euros per quilòmetre quadrat, que és la xifra que determina que va tenir fa uns anys una discussió sobre si Andalusia o Catalunya eren les regions de l'Estat que més espais protegits tenien. Però, esclar, de seguida va sortir un que va aixecar el braç i va dir no, el que ens han de dir és quants euros per hectàrea destinen a aquests objectius, perquè una cosa és la declaració formal i l'altra cosa és la declaració real dels recursos que s'hi destinen. S'han de destinar a la seva vigilància, a la seva protecció i sobretot a la recerca, al respecte, per fer entendre que estem davant d'un sistema econòmic que malbarata els recursos de fons i d'una manera o altra posa en perill a les futures generacions. Que aquests són uns altres que també hi són a les COPs. A les futures generacions, que fins ara no existien, però com va fer ja una declaració per part de la UNESCO, de la declaració dels drets de les futures generacions, ja són una part a convocar a les reunions per saber exactament quin impacte tindràs per les futures generacions aquests incompliments del nostre temps, del d'ara. Això implica també la importància de recollir diners físics, reals, per aquests objectius. I aquest és un dels intents que aquesta COP es planteja, no? Mm. Jo crec que estem parlant d'una xifra de 200.000 milions de dòlars davant de l'horitzó de l'any 2030 i que és, sens dubte, una quantitat econòmica molt important. Però no s'ha d'oblidar que en cap cas que aquesta xifra podria ser compartida a diferents escales per la tresoreria de gairebé tots els països del món, no? I això també és un aspecte important a tenir present, perquè tothom s'ha de mullar, perquè si uns es mullen i els altres no es mullen, doncs realment els resultats finals són incompliments continuats i seguits, no? Mm. Clar, això obligaria a una nova comptabilitat que es fa del tot necessària per saber qui fa les aportacions que haurien de fer els països més empobrits del planeta en funció d'una deuta ecològica que el nord i els països desenvolupats tenen respecte als que no són desenvolupats, no? I aquesta economia és factible dur-la a terme sempre i quan hi hagi la voluntat. Sense cap voluntat al respecte, difícilment pagarem el deute tan gran que tenim assolit els catalans respecte al sud, no? Mm. Perquè ningú els ha quantificat, però hi ha mètodes clars de quantificacions de què és el que hauríem de retornar als països del sud i a la seva deuta. El primer, recordareu, que és el famós 0,7%. L'objectiu del 0,7% era evitar que la diferència entre el nord i el sud augmentés, no reduir, sinó evitar que el desnivell augmentés. I es va intentar dur a terme i algun país ho va fer algun any, però ja sabeu que va ser un dels fracassos del moviment de la cooperació internacional no assolir aquests objectius que s'havien promesos. O sigui que aquests COPs estan una mica sotmeses al bla, 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 que no acaba fent res, com molt bé va dir aquesta companya tan exitosa sueca, que va denunciar a Nacions Unides i després en mobilitzacions la falta d'acció climàtica que hi havia en l'àmbit internacional.
Doncs clau, tot el tema finançament. Ara no tenim més temps, però més o menys hem definit una mica tots aquests aspectes. Evidentment, també s'ha parlat dels, una altra vegada, dels drets dels indígenes, de protegir aquesta Amazònia que està amenaçada cada vegada més per projectes miners, petrolífers, de reduir els incentius a les subvencions públiques a totes aquelles empreses que actuen en perjudici de la biodiversitat. Hi han participat pescadors artesanals, comunitats pageses, indígenes. Al final, però, acords, com diem, aquests mínims. I cal entendre també, per entendre-ho bé, aquest context general que ens ha definit molt bé també el Jordi Vigas. Per cert, recordem que cada any encara es maten més de, aquest any 2023, 193 persones per defensar la natura i els animals. Jordi, moltíssimes gràcies per intervenir.
Gràcies a tots vosaltres. Penseu que ja tenim un problema. No podem ser pessimistes, però tampoc ens podem inventar un món ideal que no existeix i que necessita solucions immediates per poder assolir una seguretat física i real pel tot el món.
És clau, evidentment. Nosaltres intentem tocar de peus a terra, però també oferir aquestes solucions. Jordi, molt ben explicat. Moltíssimes gràcies de nou.
A tots vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Li dedicàvem aquesta trobada amb el violí i la seva utilització dins del jazz. Ens tenim que retrocaure al principi i mitjans del segle passat, quan un grup francès a París va portar el violí a la seva màxima expressió, donant-lo a conèixer arreu del món. Es tracta del Hot Club de França i de dos, diguem, pals de paller que tenia i que el van portar a la màxima popularitat. Varen ser l'Stéphanie Grappelli amb el violí i el Django Reinhardt, que era d'origen gità, amb la guitarra. Ara són tres les balades que escoltareu. A la propera, si Déu vol.
Galeria dels ocells. Avui, Abel Julien, expert en ornitologia, professor i divulgador a través del seu blog, ens ajuda a conèixer els ocells i els seus cants.
A veure, Abel, tinc un dubte. Aquí que hem escoltat només un ocell o n'hem escoltat dos?
Doncs molt bé, bona oïda, perquè aquest eren dos ocells. El primer que hem sentit era un cucut, que feia aquest cucú, bueno, no m'ha sortit gaire bé, que feia aquest cucú més sec, diguem-ne, i el segon que hem sentit era la puput, que fa aquest cucú. Més suau, també fatal, eh? Vull dir, potser el reconec, però com a imitador de cants no sóc gaire bo. Doncs el primer és el cucut i el segon és la puput. Fan aquest cant que amb una mica de pràctica són perfectament distingibles per l'aficionat, diguem-ne, i són ocells que encara que fan aquest cant relativament similar són totalment diferents. El cucut és un ocell d'un color grisós, amb un barrat molt suau al pit, un ocell molt bonic, i és un ocell que és molt curiosa la seva vida, que no em puc extendre, però és un dels casos més interessants que hi ha en el món dels ocells, que parasita el niu d'altres ocells. El cucut no fa niu, sinó que el cucut pon el seu ou en el niu d'un altre ocell. Quan neix el pollet d'aquell ou, doncs tira a tots els ous que trobi, tots els pollets que hi hagi allà, és a dir, els mata, i per tant, doncs, és l'únic que sobreviu. La puput és molt diferent, és un ocell mediterrani d'origen africà, molt bonic, d'un color crema suau, amb unes bandes negres i blanques molt contrastants, que és un ocell molt, molt bonic, amb un bec llarguíssim. Una característica de la puput és que el seu niu fa molta pudor, i el sistema de defensa dels pollets, quan el depredador hi posa el nas allà, és deixant un xorro d'excrements directe al nas o als ulls del depredador. O sigui que si veieu un niu de puput, vigileu molt. Escoltem un altre cop els ous, i el primer que vindrà és el cucut, i el segon la puput.
Galeria dels ocells, amb la col·laboració de l'Abel Julien, expert en ornitologia. Més informació a www.aulainatura.cat. www.aulainatura.cat.
Fets i amistats destacables amb els animals.
Avui us explicarem Balto, el husky que va salvar una ciutat. Balto va ser un husky siberià que l'any 1925 es va convertir en l'heroi de Nome, una ciutat de l'estat nord-americà d'Alaska. En Balto era el gos que, com a guia, conduïa el trineu i, amb l'ajut dels seus companys, va aconseguir portar a la ciutat una antitoxina que salvaria la vida als seus habitants d'un brot de diftèria. El trajecte va ser d'una extrema duresa. Amb unes temperatures de 45 graus sota zero, va recórrer 1.000 quilòmetres durant 127 hores. Al Central Park, a Nova York, se li va erigir una estàtua recordant la seva joable proesa. El cinema també el va immortalitzar com a personatge protagonista d'una pel·lícula d'animació estrenada l'any 1995.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Avui destaquem el compromís de Doris Day amb els animals i la natura. Doris Day, actriu nord-americana. Els seus inicis professionals van ser primer a la ràdio i després com a cantant, fins que finalment es va convertir en una de les actrius més carismàtiques de Hollywood, entre la dècada dels 40 i fins als 60. En retirar-se del món de l'espectacle, va dedicar tot el seu temps, energia i diners a la defensa i protecció dels animals, creant The Doris Day Animals League, convertint-se en una de les activistes més influents. Una de les primeres iniciatives que va dur a terme la seva associació va ser fomentar les esterilitzacions i les adopcions dels animals de companyia als Estats Units. Doris Day ens va deixar el 13 de maig del 2019 a l'edat dels 97 anys i sempre va demanar als seus fans que no li enviessin regals, que destinessin aquests diners per ajudar els animals. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
La cultura ecològica no es pot reduir a una sèrie de respostes urgents i parcials als problemes que van apareixent entorn de la degradació de l'ambient, l'esgotament de les reserves naturals i la contaminació. Hauria de ser una mirada distinta, un pensament, una política, un programa educatiu, un estil de vida i una espiritualitat que conformin una resistència davant l'avanç del paradigma tecnocràtic. Altrament, fins les millors iniciatives ecologistes poden acabar tancades en la mateixa lògica globalitzada. Buscar només un remei tècnic a cada problema ambiental que sorgeixi és aïllar coses que en realitat estan entrellaçades i amagar els veritables i més profuns problemes del sistema mundial. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.